Doncs bé, ens trobem amb la catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Mireia Freixa. Molt bona tarda, senyora Freixa.
Hola, bona tarda.
Bé, senyora Freixa, la primera pregunta que li vull proposar és si creu que a Josep Llimona se'l va deixar una miqueta en l'oblit.
Mira, se l'ha deixat una època, però ara hi ha una exposició esplèndida amb el Museu d'Art Modern, que està al costat del Picasso, dedicada només a Llimona, que a més em fa molta il·lusió presentar-la perquè l'ha comissariat una alumna de la meva facultat, la Natàlia Esquines, que està fent la tesi justament sobre Josep Llimona. I això ha servit per recuperar el personatge.
Doncs ara potser que ha evolucionat una miqueta més aquest coneixement cap a Llimona, però és innegable que durant molt de temps potser va quedar una miqueta més en l'oblit, i mentre al mateix temps es recorden grans noms de l'arquitectura modernista com Antoni Gaudí, Puig i Cadafalch, etc. Com és possible? Com s'entén que l'art modernista no sigui tan conegut i que moltes vegades es confongui modernisme amb arquitectura?
Això és, esclar, és evident, i és que l'arquitectura modernista és realment molt espectacular, sobretot la de Gaudí i la de Domènech i Montaner. Llavors, esclar, en el fons, el que és la pintura, l'escultura, les arts plàstiques, el que diem arts plàstiques i també les decoratives, han anat sempre una mica al darrere, però tenen moltíssima importància. Ja fa molt de temps, doncs, que ja s'ha entès que el modernisme no era només un fenomen de l'arquitectura, sinó que és un procés cultural de tot Catalunya de modernització, que agafa doncs, tant l'arquitectura i les arts plàstiques com la pintura i la literatura, per exemple, o fins i tot la música, perquè és l'època que es crea l'Orfeo Català, que Llo Morera fa una òpera que es diu La Fada, etc. Vull dir que és, realment el modernisme s'ha d'entendre, i a poc crec que es va assumint com un fenomen de tipus cultural de modernització de la cultura catalana.
Molt bé. Parlant ara del germà, d'en Joan Llimona, perquè si parlem de Josep Llimona, encara que potser hem dit que durant un temps no se'l va recordar tant, però hi ha escultures que tot català reconeix, com per exemple el Desconsol. Tot i això, en Joan Llimona, com deia, resta potser una miqueta més en l'oblit. Què destacaria d'aquest artista?
De fet, els dos germans, Joan i Josep, són els dos personatges que més representatiu d'un grup d'artistes que està enrere del Cercle Artístic de Sant Lluc, que va ser i és encara un dels grups artístics fonamentals per dinamitzar la cultura catalana. El Joan, jo penso que sí que se'l coneix, perquè tothom que va a Montserrat i entra al Cambril veu allà la lectura del Cambril que està fet pel Joan, i amb obres de Joan també que són conegudes. Josep Llimona, el tenia obra pública, i no únicament el Desconsol, sinó també la seva participació al monument al doctor Robert i tot això, el tenir aquesta faceta d'arquitectura pública, de fet per això és més conegut, diguem-ne, no? Però no vol dir que Joan no sigui important, en fi, de totes formes saber si un artista és important o no és important és irrelevant, perquè els estudiem per altres coses, no? Pels valors que tenen, pel sentit, per un valor també teòric i cultural.
Parlant un altre cop de Josep Llimona, diguéssim que va evolucionar durant la seva carrera. En un principi realitzava obres d'un estil més acadèmic, i després de la seva estada a París es va acostar una miqueta més al modernisme, i ja a principis del segle XX va tendir cap al simbolisme. Quin pensa que va ser el seu vessant més productiu?
Jo crec que és tant el Josep però també el Joan, els hem de considerar uns artistes simbolistes, tot i que el Josep després s'adapta a l'estètica del noucentisme dels anys 10, llavors torna cap a un cert classicisme, però aleshores ja era un escultor bastant important i es podia permetre fer bastant el que li interessava, però va ser també conegut per l'escultura funerària, per un tipus d'obra que va ser realment molt, molt, molt popular entre la gent del moment.
Doncs bé, me volia preguntar, ja anirem acabant, com s'entén que encara Josep Llimona tingués una vessant de contacte amb la religiositat, però a la vegada també tingués treballs dedicats als nus femenins? Què en pensa d'aquesta doble vessant? No sé si podríem parlar de contradicció, o com ho veu vostè?
La contradicció no ho és gens, perquè de fet l'amb escultura, el nu, sempre ha tingut un tractament. Tota l'escultura acadèmica s'ha treballat sempre sobre el nu. El que sí és cert, doncs, que va haver-hi un moment que potser no s'utilitzava tant i que també aquí a Catalunya fins i tot va haver una certa campanya en contra del nu a l'escultura pública, però de cap manera, vull dir, el nu sempre ha sigut fonamental en tota la història de l'art, la història de l'art convencional, em refereixo, no? I ara també, però les classes de l'acadèmia es feien sobre nu i fins i tot primer es dibuixava sobre nu i després els personatges es vestien abans de representar-los amb escultura i amb pintura, i només cal que es vagi a l'Acadèmia de Belles Arts i en allà, de, la de Barcelona, allà a l'edifici de Llotja, i està ple de nusos clàssics, diguem-ne, no? Fets al segle XVIII i al segle XIX. El que fa Josep Llimona és continuar amb aquesta tradició, el que potser podríem dir que la porta amb un vessant com més públic. I això no ho fa només ell, també ho fa, per exemple, en Josep Blai, que és l'altre gran escultor del modernisme.
Doncs bé, senyora Freses, si vol afegir alguna cosa més.
No, doncs moltes gràcies. M'agrada molt estar aquí a l'arxiu. He aprofitat per anar a treballar a l'arxiu i així he matat dos ocells d'un tret, que es diu.
Molt bé, moltes gràcies.